Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els diumenges a la tarda de 3 a 5. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges, de 3 a 5 de la tarda, a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Per fi ha arribat el moment de tornar-nos a veure. A partir del dia 1 de juny, les portes dels centres CaixaForum tornaran a obrir. I podrem continuar fent el que sempre hem fet. Acostar la cultura a la societat per millorar-la. Torna't a emocionar. Torna a CaixaForum. Planifica la visita a CaixaForum.es. Fundació La Caixa.
A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 70 10.
Ràdio Estel. Estil propi per a molta gent.
Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola i benvinguts, benvingudes un diumenge més a la taula de l'Evangeli. Gràcies per sintonitzar-nos. Avui, solemnitat de la Pentecosta, ens disposem a escoltar i comentar per a vostès les lectures de la missa. I ho farem, en aquesta ocasió, amb un convidat especial, el nostre arquebisbe d'Urgell, Joan Enric Vives, a qui agraïm moltíssim que ens acompanyi. De debò, li agraïm moltíssim, senyor arquebisbe, que sigui aquí amb nosaltres en aquesta ocasió i aquest diumenge, precisament.
Molt bé.
Benvingut,
Bona festa.
Avui a l'Església celebrem també el Dia de l'Acció Catòlica i de l'Apostolat Seglar. L'Àlex Alsina porta el control tècnic. Maria Marín, qui els està parlant, fa la presentació i conducció del programa. Som-hi, doncs.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
Si li sembla, senyor arquebisbe, ens agradaria que ens fes una introducció d'aquesta festa, aquesta solemnitat tan important per a nosaltres cristians, per a l'Església.
Molt bé, doncs, benvinguts tots també als qui escolteu aquest programa, a tots un desig de Santa Pasqua de Pentecostès, una Pasqua que en diem granada dels fruits. Ser la culminació de 50 dies d'una festa que l'Església la veu, la vol viure com un únic gran dia, el dia del Senyor, diu el Salm 117. Aquest és el dia que ha fet el Senyor. Alegrem-nos-en, celebrem-lo. Doncs aquesta visió és la que hem viscut des de la Pasqua, que aquest any ens ha tocat en les nostres latituds viure-la confinadament. Van ser uns dies amb una altra dimensió, potser podríem dir una certa tristesa, no poder estar junts, sobretot la vetlla pasqual, però en canvi també l'alegria de redescobrir que érem molts els que érem una comunitat, a vegades doncs, a través de la ràdio, però sobretot les televisions, doncs, que vivíem units encara que potser des de casa, molt poquets, els sacerdots sí, els bisbes, però pocs fidels podien celebrar-ho. I l'exemple era el Sant Pare, que des de Roma vivia aquelles celebracions de la Setmana Santa i el Triduo Pasqual d'una manera molt exemplar. Pentecostès, Pentecosta, Pentàgon, tots hem après de petits, no? Vol dir 50. 50, un dia molt important, un nombre molt important a l'Antic Testament, perquè és, fixeu-vos, 7 per 7, 49, i un mes. 50 és la plenitud, perquè és la setmana, una plenitud, multiplicada per la seva plenitud, 7 per 7, i encara un dia de més, el dia després. 50, doncs, és un número, Pentecostès, 50 dies, doncs, molt suggeridor de plenitud, de gràcia, de do. I no celebrem la festa de l'Esperit Sant com una realitat, com diríem, única, que fem com un dia de... No, sinó que és la culminació d'aquests 50 dies. Han estat 50 dies de festa, 50 dies de celebració perquè Crist ha ressuscitat, perquè el Pare ha acollit el seu sacrifici, la seva donació, tota la misericòrdia que ell ha vessat en el món per la seva mort i amb la seva resurrecció. I aquesta festa de la resurrecció no és un dia, no és una setmana, sinó són 50 dies que culmina ara amb la Pentecosta. Per tant, és com una clausura. I, d'alguna manera, el llenguatge popular ha encertat. Tenim la Pasqua florida, les flors, i ara la Pasqua granada, els fruits que donen aquelles flors. I equipats amb la gràcia de Pentecostès, ara caminarem tot l'any litúrgic, fins a l'Advent següent.
Molt bé, gràcies. Doncs passem ja a escoltar la primera lectura, que és dels Fets dels Apòstols i del capítol segon.
Durant la celebració de la Diada de la Pentecosta, es trobaven junts en un mateix lloc, quan, de sobte, se sentí venir del cel un so com si agirés una ventada violenta i omplí tota la casa on es trobaven asseguts. Llavors, se'ls aparegueren com unes llengües de foc que es distribuïren i es posaren sobre cadascun d'ells. Tots quedaren plens de l'Esperit Sant i començaren a expressar-se en diversos llenguatges, tal com l'Esperit els concedia de parlar. Residien a Jerusalem jueus piadosos i provinents de totes les nacionalitats que hi ha sota el cel. Quan se sentia aquell so, la gent hi anà i quedaren desconcertats perquè cadascú el sentia parlar en la seva pròpia llengua. Extranyats i fora de si, deien: «No són galileus tots aquests que parlen? Doncs com és que cadascú de nosaltres el sentim en la nostra llengua materna? Entre nosaltres hi ha parts, medes, elamites, hi ha residents a Mesopotàmia, al país dels jueus, i a Capadòcia, al Pont, hi ha Àsia, a Frígia, a Pamfília, a Egipte i a les nacions de Líbia, tocant a Sirena, hi ha forasters de Roma, hi ha jueus i prosèlits, hi ha cretencs i àrabs, però tots nosaltres els sentim proclamar les grandeses de Déu en les nostres pròpies llengües».
Escena on queda ben palès el gran esdeveniment que va suposar per a la primera comunitat cristiana la vinguda de l'Esperit Sant. És així, no, senyor Arquebisbe?
Sí, 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 un text bonic. Aquest és el text que, d'alguna manera, la celebració s'obre amb aquest fragment de la paraula de Déu, perquè relata, ens dona la narració que fa el llibre dels Actes dels Apòstols, tot un llibre pensat com una segona part de l'Evangeli, l'Evangeli de Lluc, que el mateix autor escriu com una segona part, que seran els Fets dels Apòstols portats per l'Esperit. Es podria titular els Fets de l'Esperit, els fets que l'Esperit Sant va fent fer a l'Església naixent, fins que arribarà al final del llibre dels Actes dels Apòstols a Roma i podrà predicar, diu, amb una certa llibertat, Sant Pau. Per tant, com el projecte de Jesús que arriba, baixa a la terra, ell s'encarna per obra de l'Esperit Sant a les entranyes de Maria, i aquest Jesús, fet home realment com nosaltres, doncs predica, estima, camina, sofreix, plora, estima els pobres, estima les dones, estima contínuament, va fent miracles i fa un camí llarg, així el veu Sant Lluc, fins a Jerusalem, on donarà la vida, la passió, la mort, la sepultura, la resurrecció d'entre els morts. I aquest mateix Jesús, que s'ha anat cap al cel, envia l'Esperit Sant, la promesa del Pare, el defensor, el protector, el qui us guiarà a la veritat plena, el que és l'esperit d'amor i d'unitat per a l'Església. I tot el llibre dels Actes, per tant, aquesta escena, l'hem d'emmarcar en el conjunt del llibre, d'alguna manera neix aquí, en aquest fragment, aquest capítol 2, un Jesús que ha anat al cel i diu: no marxeu de Jerusalem perquè us enviaré la promesa del Pare. I ara és que arriba i busca l'escriptor doncs busca expressar l'inefable, que és molt difícil, no? Però parla d'un vent impetuós, parla d'aquells que estan tancats, però que aquest esperit els obrirà, els farà sortir, eh? I a més, doncs, venen com unes llengües de foc, tio, no? A vegades ho hem pintat molt com unes llengües, hauríem de dir com un foc interior, com un foc que es manifesta, sempre queda en l'inefable, però que el foc, ja ho entenem, no? Purifica, crema, però també és llum, és vida, el foc reuneix, el foc fa que es vagi endavant, no? Cauteritza, però també guareix, no? I aquest és el foc de l'Esperit Sant que ells reben i que els envia, quedaren tots plens, diu, de l'Esperit Sant, i començaren a expressar-se en diverses llengües. És a dir, ells parlen, aquest és el que hem d'entendre bé, que a vegades això s'entén poc bé, ells parlen una sola parlada, diguem-ne, ells parlen amb una única veu, però aquesta veu resulta que tots els que escolten ho entenen. És el miracle, és aquest. No que ells un dia, per dir-ho així, podrien ser fundadors d'una acadèmia de llengües. No, no, no és això. No. No és que ells aquell dia tinguessin el secret de parlar tots els idiomes, sinó que tota la gent de l'idioma que sigui els entenia quan parlaven. I nosaltres podem entendre, i ho diríem avui, quan un parla amb amor, amb el cor, sí, tothom t'entén.
Sí, sí.
Tothom t'entén. I hi ha un llenguatge que va més enllà de les paraules, perquè també hi entra el cos, els sentiments, les intuïcions, en fi, tot allò que captem d'una presència de l'altre. I aquest és el miracle d'aquell dia, que significava un canvi d'allò que havia hagut als inicis, la dispersió de la Torre de Babel. Els homes amb egoisme volien arribar a ser déus i fan una muntanya, fan una ciutat, pugen, però és la muntanya dels egoismes, de les passions. Però aquí no, ve Déu i el que fa és que envia els seus amics, els fa amics seus, l'Esperit Sant, i els dona un llenguatge que tothom podrà entendre.
Ha quedat clar. Molt bé, doncs proposo que passem ja a escoltar la segona lectura, si li sembla. Una segona lectura que és de la primera carta de Sant Pau als Corintis i del capítol 12.
Germans, ningú no pot confessar que Jesús és el Senyor si no és per un do de l'Esperit Sant. Els dons que rebem són diversos, però l'Esperit que els distribueix és un de sol. Són diversos els serveis, però és un de sol el Senyor a qui servim. Són diversos els miracles, però tots són obra d'un sol Déu que els fa valença de cadascun de nosaltres. Les manifestacions de l'Esperit distribuïdes a cadascú són en bé de tots. Perquè el Crist és com el cos humà, és un, encara que tingui molts membres, ja que tots els membres, ni que siguin molts, formen un sol cos. Tots nosaltres, jueus o grecs, esclaus o lliures, hem estat batejats en un sol esperit per formar un sol cos, i a tots ens ha estat donat com a beguda el mateix esperit.
Pau atribueix tots aquests dons a l'únic esperit, que és qui ha de mantenir unida la comunitat. Aquests dons són per a edificar la comunitat. En tenim consciència de que aquesta comunitat és l'esperit que la fa estar unida, és l'esperit que la crida, que la convoca a la comunió de vida, de sentiments.
Bé, en l'experiència eclesial es dona aquesta unitat, i quan allà on es dona, que és un fruit de l'Esperit Sant, doncs allà es viu amb goig, es viu amb pau, es viu amb pau, no? Es viu tranquil·lament, es va fent el que un ha de fer, el que el Senyor li va demanant, allò que ell també, amb l'ajuda de la comunitat, va discernint, i l'Esperit et dona la gràcia per poder-ho portar a terme. També caldria veure que no és només l'esperit quan ve a nosaltres ens fa un do, no només ens dona uns dons, però ens deixaria exactament iguals, no? Com uns dons extrínsecs a nosaltres, de fora de nosaltres. No, ens fa una missió, ens fa un do a cada persona. Ella esdevé llavors un do pels altres, un do pel món. I això és una dimensió molt nova que segurament haurem d'anar aprofundint, perquè això canvia molt llavors. Si jo sóc un do, doncs el que és meu és de tots, és pels altres, no és meu. No me'n puc enorgullir, perquè un és més el que serveix, un altre és el que porta el camí de la veritat, un altre fa i ajuda en l'esperança, un altre té el do i el carisma divers d'acompanyar, de consolar, per exemple, no? En unes comunitats això ho veiem, dons diversos, però que tots units per l'Esperit Sant. De fet, aquest text, capítol 12 de la Carta als Corintis, i després vindrà el capítol 13, molt conegut perquè culmina amb aquell himne la caritat, aquests dos capítols que són molt importants i que la doctora de l'Església Teresina de Lisieux comenta que li va ajudar molt aquest text quan ella el troba, quan veia que seria l'important, que seria el més important a fer i que s'hauria de fer, i va descobrir que era l'amor, que era el que unia a tots, l'esperit d'amor, l'Esperit Sant. Responia a una qüestió que hi havia a la comunitat de Corint, que tothom es creia, per dir-ho així, el que era el millor, que era el que jo, el meu do, jo sí que sóc imprescindible i els altres podrien no fer-ho. Això passa en les empreses, passa en els treballs, passa en les comunitats, passa en els països, no? Que podria pensar-se que aquells que surten més a la televisió o a parlar o que saben parlar més o el que sigui, no? O els envoltem d'honor, molt bé, sí, però no podrien fer el que fan sense molta altra gent que col·labora amb ells, que fa altres coses. Si una virtut ha tingut aquesta pandèmia que estem sofrint, és que la pandèmia ha posat en relleu molts treballs humils que no semblaven que no hi era. Oh, el qui neteja, el qui treu els microbis, el qui quan se'n va la gent important del Congrés dels Diputats frega les baranes i les fa netes perquè ningú s'infecti l'endemà, o just el que torna a pujar a la tribuna, ho vam veure, doncs hem posat de relleu que sí, evidentment que són molt importants els sanitaris, metges, infermers i sobretot els investigadors que busquen la vacuna, molt importants, però després han sigut molt importants els que han distribuït menjar, els que han estat a les botigues, els que han obert, els que amb risc han estat a les farmàcies i han estat a supermercats i han estat en coses que no es veuen, fent que hi hagués electricitat, que funcionessin i tinguessin càmeres frigorífiques i tinguessin les televisions i poguéssim estar informats. També han estat importants els periodistes que ens han donat la seva missió i han estat importants els sacerdots que hem pregat, que hem ajudat, que hem acompanyat, i alguns dels hospitals han pogut estar a prop de la gent. Per tant, des de treballs més vistosos, que es veuen potser més, que semblarien més necessaris, a molts altres que són també molt necessaris i que ara haurem d'aprendre a valorar també econòmicament, no? Per tant, aquí el que ens diu Sant Pau és que el Crist és com un cos humà. Tenim moltes missions, hi ha membres distints, però cadascú fa la seva funció. I qui unifica, qui dona aquesta unitat, qui dona aquest sentit global, és l'Esperit Sant, que és l'esperit d'amor. Amb l'amor s'uneix tot. Amb l'amor comprens que ara li toqui a un anar més al davant de la comunitat i a uns altres fan serveis aparentment més humils, però tots som necessaris, tothom és molt imprescindible.
Molt bé, doncs hauríem de continuar endavant escoltant l'Evangeli, però abans volem recordar als nostres oients que avui diumenge, solemnitat de la Pentecosta, estem comentant aquesta litúrgia amb el nostre arquebisbe d'Urgell, Joan Enric Vives, i és un plaer tenir-lo aquí, ja ho hem dit al principi. Fa molt de temps que no venia, senyor arquebisbe.
Bueno, doncs crideu, si no em crideu.
Ja ho sabia, com ho diria.
No. Ja està bé, ja.
Estem esperant de tenir l'estudi nou de ràdio per convidar-lo. Però gràcies de nou. Ara sí, l'Evangeli de Sant Joan i del capítol 20.
Al vespre d'aquell mateix diumenge, els deixebles eren a casa amb les portes tancades per por dels jueus. Jesús entrà, es posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres». Després els ensenyà les mans i el costat. Els deixebles s'alegraran de veure el Senyor. Ell els tornà a dir: «Pau a vosaltres». a vosaltres. Com el Pare m'ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres. Llavors, a l'anada amb un d'ells i els digué: rebeu l'Esperit Sant. A tots aquells a qui perdonareu els pecats, es quedaran perdonats, però mentre no els perdoneu, quedaran sense perdó.
L'evangelista Joan ens transmet en aquest fragment que fou el mateix dia de Pasqua que es produí la donació de l'Esperit Sant per part de Jesús als deixebles. Es vol comentar, senyor arquebisbe, alguna aquesta peculiaritat respecte als altres evangelistes? O...
Sí, Joan també fa que Jesús entri al cenacle. El cenacle és molt important a l'Evangeli de Joan, perquè és allà on Jesús donarà aquest gran signe de rentar els peus, on el deixeble estimat es podrà recolzar sobre el pit del Senyor i rebrà les seves confidències. És en el cenacle on el Senyor fa la llarguíssima pregària al Pare per la unitat del capítol 17, però és un lloc emblemàtic on es trobaran els apòstols reunits amb Maria i on vindrà el vespre de la Pasqua. Aquell dia Jesús entrarà, per més que ells el tenien com un lloc de tancament, de seguretat, segurament era la casa d'una família amiga on havien anat el Senyor amb confiança a celebrar la Pasqua, i ells s'hi havien refugiat després amb aquella persecució que ja imaginaven que si perseguien a Jesús també els podrien perseguir amb ells, lògicament, no? I si havien matat amb el Crist, doncs també els podrien matar amb ells. Per tant, no era una por imaginada, era una por ben real que es devia sentir en l'ambient d'aquells dies, no?, a Jerusalem. I ells, per por, estan amb les portes tancades, però el Senyor els dona pau. Aquest evangeli pasqual és molt escaient que el proclamem en aquest dia, perquè veiem que el Senyor ressuscitat, què dona als apòstols? Si està sintèticament donat, dona la pau. La pau com a resum i plenitud de tots els dons messiànics. Podríem dir, dona l'amor, dona la joia, dona la temprança, dona la prudència, dona el goig, dona el temor de Déu, dona el servei, dona la donació, etc. Dona tot això dient la pau. I és la pau del Senyor, no com el món la dona. La meva pau és una plenitud del regne. Després, els dona els grans signes, els ensenya les mans i al costat. Per tant, no ha estat una comèdia la crucifixió. Per això el Crist ressuscitat sempre l'hem de pintar, si es pot, doncs, amb les seves llagues i amb el seu costat obert, perquè és el preu de la redempció, perquè no l'oblidin els apòstols i perquè potser també amb ells els està dient d'una manera molt sensible, molt bonica, molt amical: també us crucificaran, també ho dia portareu signes com els meus. I després els diu aquest, després de tornar a dir pau a vosaltres, doncs els envia: com el Pare m'ha enviat, jo us envio. Pasqua és no només alegrar-se que Jesús ha ressuscitat, no només contemplar aquest misteri i alegrar-se perquè el Senyor ha triomfat, sinó un enviament. Ara comença realment la nostra tasca. Ara comença la vostra feina. Com el Pare m'ha enviat, jo us envio. És molt bonic i molt significatiu. Penseu que la missió de l'Església, per això avui us ho dèieu al començament, no? És també un dia en què pensem en l'Acció Catòlica, amb els laics i laiques, que pel món la gran majoria del poble de Déu ha de portar com un llevat en la pasta, com una sal que sala, com una llum que il·lumina el món, ha de portar endavant el regne de Déu. És Déu que ho porta, evidentment, però nosaltres hi col·laborem humilment. I aquí és: m'han enviat a mi, ara jo us envio. I quina és la força que els dona? L'Esperit Sant. Helena. El bisbe ho fa també per consagrar el crisma. Helena, damunt dels olis perfumats el dia de la missa crismal. I en l'Església també hi ha alguns dels ritus d'Orient que fan com un vent damunt de les ofrenes, amb un drap beneït, venden el pa i el vi perquè es reprodueixi d'alguna manera aquesta alè, aquesta que és l'alè diví, que l'anà sobre les aigües, i recrear i crear ara. El Senyor recrea el món i llavors ens envia i parla d'aquest sagrament del perdó, que també és el baptisme i el perdó, i és la gràcia i és l'Eucaristia, són els sagraments de l'Església que l'Esperit Sant els farà possibles. Són homes els que presideixen els sagraments, són comunitats fetes d'homes i dones les que celebren els sagraments, sí, però el Senyor ha promès per l'Esperit Sant que ell hi serà present, que ell els transformarà, que ell farà que siguin signes eficaços.
A vegades hem sentit a l'Església, segur que vostè també altres vegades, que l'Esperit Sant és el gran oblidat a l'Església. Què ens vol dir d'això?
Sí, ha estat així, no? Precisament perquè ell no se l'ha representat, tot i que alguna vegada és bonic, a mi m'agrada aquesta dimensió. L'he vista a una església de la Trinitat, la Trinité, al Pirineu, francès ara, però que és el Conflent, doncs que hi ha una església on hi ha la imatge de l'Esperit com una dona. Hi ha el pare amb Crist a la dreta amb la creu i a l'esquerra una dona, abundosa, gran, mare, que donarà vida a tots els que engendrarà. No està malament, l'Esperit és la una dimensió, podríem mirar-ho també així, diríem, de que lo femení ho trobi també en Déu. Déu creador que ha creat les dones, doncs també en ell hi ha tot el carisma de matriu, d'engendrament, d'una mare que engendra contínuament l'amor, les persones, les refà, les torna a enviar. Aquesta gràcia que és el Déu present entre nosaltres, l'hem d'atribuir a l'Esperit. I per això vos dèieu, no?, que és una mica oblidat. Potser sí, perquè hi ha hagut èpoques, això ja passa, la teologia, l'espiritualitat, no ho podem fer tot, no ho podem entendre tot, no ho podem viure-ho tot. I cada cristià, si fóssim molts aquí, veuríem si coneix més l'Esperit Sant, si s'hi dirigeix o no. L'Esperit és, doncs, misteriós, ell ens ajuda a veure, però no el veiem. Ell ens fa que hi veiem sense ser vist. Només hi ha una ocasió, al llibre dels Actes dels Apòstols, en què parla. No parla mai, només un moment, que va dir: "Separeu-me a Pau i aquests per la missió." Però si no, l'Esperit, per dir-ho així, parla pels fets, el sentim, però no el controlem. Per això és el vent, és el foc, és l'aigua viva, és la unció. Tots són signes que ens ajuden una mica a entendre les seves accions misterioses enmig de nosaltres i dintre de nosaltres. I segurament el Concili Vaticà II, certament, ha fet molt per acollir aquesta espiritualitat, fixeu-vos que espiritualitat ve d'esperit, no? Aquesta espiritualitat més centrada en l'acció que ell fa amb nosaltres, que no l'oblidem, que estimem el Pare i ens hi dirigim, que ens deixem conduir per Jesús, és clar que sí, que l'imitem, però després que l'Esperit sigui la nostra força, l'Esperit és l'ànima de l'Església.
Aquesta sintonia de fons, senyor arquebisbe, vol dir, com vostè sap, clar, que hem arribat al final del nostre programa, malauradament, perquè estem encantats amb tot el que s'està explicant al voltant d'aquesta litúrgia de la solemnitat magnífica que celebrem avui, la Pentecosta. Li agraïm moltíssim, arquebisbe d'Urgell, senyor Joan Enric Vives, que hagi estat present aquí amb nosaltres, i el tornarem a convidar ben aviat,
Molt bé, molt bé.
A vostès, amics i amigues de la Taula de l'Evangeli, moltíssimes gràcies per haver-nos sintonitzat un diumenge més. Els esperem diumenge vinent, si ho desitgen, aquí a la sintonia de Ràdio Estel. També gràcies pels seus missatges de correu electrònic que ens fan arribar a la nostra adreça taulaevangeli@radioestel.cat. Els esperem. Gràcies també a l'Àlex Alsina, que ha fet possible la part tècnica del programa. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.
Ràdio Estel, espai de trobada, participació i diàleg. Missa conventual de Montserrat, en directe des de la Basílica de Santa Maria.